Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Gairebé 11:15 del matí, anem a parlar d'habitatge i anem a parlar en concret d'un model d'habitatge que no és res nou, ja s'aplica i s'utilitza i s'aposta per aquest model d'habitatge a altres territoris, a altres municipis, no de manera, diguem, global, però sí que és conegut. I a Sitges ara ha sortit una iniciativa justament sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Avui en volem parlar perquè hauran vist vostès a les xarxes i potser van ser dels que van anar a la presentació que van celebrar ara fa uns dies a l'Espai Joan Tarrida. Ha sortit un grup de gent, la Veïna Cooperativa, que justament el que volen és promoure això, una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús a Sitges. Clar, ens surten molts dubtes, moltes preguntes, saben que Sitges viu una situació d'emergència habitacional, no només Sitges, la viu en molts territoris, però nosaltres ens centrem aquí al nostre. Som més de 32.000 habitants, gairebé 33.000 d'habitatges i de gent de Sitges que si pugui quedar a viure aquí cada vegada en són menys perquè el lloguer els expulsa, perquè els preus de compra són inassumibles i tot plegat doncs, ha creat i ha construït aquesta situació d'emergència habitacional que, entre d'altres, doncs, ara proposen aquesta alternativa de la que avui en volem conèixer una mica més. Hem convidat a venir gent aquí de la Veïna, d'aquest grup d'habitatge cooperatiu, no sé com els haig de dir, associació, entitat, que sou un grup? Que haig de com vols presentar això?
Cooperativa.
Cooperativa.
D'habitatge.
Ja ho he dit bé, doncs.
En sessió 2.
Ho he dit, perfecte. Edu Santís, bon dia.
Bon dia.
Eva Alonso, bon dia.
Hola, bon dia.
David Castellet, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sofia Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Vosaltres formeu part d'aquesta cooperativa, d'aquesta la Veïna Cooperativa, no? Aquesta cooperativa sí. D'habitatge en cessió d'ús. Com neix això? Com neix? Qui comença tot això? David, et senyalen a tu.
Doncs, mira, permetem que, si ets sincer, llegiré el fragment de com ens agrada presentar-nos perquè explica una mica qui som. Mm-hmm. Som la cooperativa La Veïna, com deia l'Edu. I som un grup format per persones amb diferents vinculacions amb Sitges. Algunes hi hem nascut i tenim una història familiar que està arrelada aquí, des de fa moltes generacions. Altres hem arribat per familiars que ja hi vivien, per feina, per amor, per tot junts o per altres motius. És a dir, som un grup de persones divers, cadascú amb la seva història, que el que podríem dir que tenim en comú és una necessitat d'habitatge i unes ganes d'entre totes posar-hi solució a aquesta necessitat.
Però com us heu trobat?
Segueixo jo?
Això ha estat un tema de boca a orella? Ha estat de jo conec amb aquest i jo conec amb aquest?
Sí, sí, sempre és així. O sigui, hi ha dues persones que un dia parlen, llavors doncs, estàs en altres grups socials del poble i en parles i a poc doncs, dius, ostres, doncs, mirem de quedar un dia i posar-hi forma.
I entenc que un dia decidiu, va, anem a fer anar una mica més en sèrio, no?
Sí, hi havia gent al grup que ja tenia informació de l'habitatge cooperatiu,
sí.
Sessió d'ús, concretament de la Fundació La Dinamo, que és una de les grans de Catalunya que es dediquen a promoure l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús. I, bueno, parlant-ne, vam anar constituint el d'això i de cop, doncs, ets un grup ja, un grup de gent que tira endavant un projecte.
I què és el que proposeu?
Doncs proposem implantar un model, com diu l'Edu, que consisteix en construir una comunitat d'habitatge de protecció oficial, igual que tantes promocions de promoció d'habitatge públic,
sí.
Però en el qual el sòl, que és sòl públic, no passa mai a propietat privada. I consisteix bàsicament en tenir un dret d'ús sobre un habitatge al llarg de la vida. Aquest habitatge no és propietat teva, és propietat al sòl sempre de l'Ajuntament, del municipi o de qui sigui propietari d'aquest sòl públic, en el cas de Sitges, de l'Ajuntament de Sitges. I el que és l'edifici es construeix amb les aportacions dels socis cooperativistes que ens anirem conformant a partir d'un grup motriu que és el que està tirant endavant ara aquesta iniciativa.
Que és el que esteu ara en construcció, no? O sigui, ara entenc que esteu construint aquest grup, no? Aquest grup
correcte.
De gent, no? Sofia, esteu ara en això?
Sí, estem construint aquest grup a poc, hem fet una presentació sí. l'altre dia, ha vingut molta gent, estem contents i es tracta d'això, de que la gent se vagi apropant i s'anyada
sí.
a aquest grup i s'enrola en aquest tema de cooperativa i de compartir.
Clar, i entenc que quan la gent ve amb aquestes reunions us pregunta, clar, deu venir molta gent amb dubtes, no? Què és això de l'habitatge cooperatiu, no? Sofia, què és? És a dir, com ho definiria ràpidament per algú que pregunta, però què vols dir amb habitatge cooperatiu? Com ho definiria ràpidament?
A veure, habitatge cooperatiu vol dir que compartim. El que ella ha dit del sòl, el sòl no és propietat, és un lloguer. Tenim un lloguer i tenim l'estabilitat. No tenim que canviar.
És a dir, tens l'estabilitat de qui tindria de qui faria compra, no? Entenc, però pagues una quota mensual com qui paga un lloguer, però que entenc que tampoc no es fixa l'especulació, no la mou l'especulació, no, diguem, és a dir, es fixa sempre.
Exactament.
Sí, és cobrir gastos de l'edifici. La diferència amb els HPO, per exemple, també podríem dir que és o sigui que la pròpia...
És a dir, perquè ens entenguem, l'habitatge cooperatiu no és ni lloguer ni compra.
No. Correcte.
És un model alternatiu.
És el model alternatiu. En el nostre cas volem que sigui d'HPO, o sigui, d'habitatge de protecció sí. oficial, que perquè sigui així, en el cas de Sitges, ha de ser en terreny públic, perquè si no és impossible, que es pot fer habitatge cooperatiu en sensors en terreny privat, no passa res. Però en el nostre cas ha de ser d'HPO, de terreny municipal, perquè és impossible comprar en terreny de Sitges. I tot i així, tal com està la construcció i com s'han creat els preus, també és difícil construir un edifici. Però tot
per
i
tant,
així, o sigui,
la
diferència que volia dir respecte a l'exemple HPO, que l'Ajuntament sí. està promovent ara 400 sí. i pico, que està molt bé, és que els propis cooperativistes es fan càrrec de pensar l'edifici. O sigui, és un model diferent de tot l'edifici, de tota la convivència d'aquest grup de persones.
És autogestió, no?
És una autogestió que tu, o sigui, tu et soluciones els teus problemes, o sigui, és una convivència que creiem que és una cosa com positiva, no? Que la pròpia gent
sí, s'autogestiona
i aconsegueixi el seu lloc on viure.
El factor comunitat, diguem, que en l'habitatge cooperatiu té molt de pes, diguem, no?
Exacte. I en el nostre cas, a més, la nostra cooperativa, així com hi ha altres cooperatives que són com més especialitzades, és sí. a dir, per exemple, comunitats que es formen només per persones grans,
sí.
no? I intenten
sí.
cobrir aquestes necessitats sí. que es donaran en aquesta etapa de la vida, o comunitats que estan unides potser per algun interès específic, com poden ser l'agroecologia,
sí.
i llavors aquest habitatge està en un entorn que treballa en un terreny, una finca... Bueno, en el nostre cas és molt heterogènia, és a dir, nosaltres volem ser un reflex de la societat, és a dir, hi ha persones de totes les edats, de diverses procedències, de bagatges molt diversos i en diferents moments de la seva vida. En realitat és com intentar reproduir el que
la
és
societat,
la vida en comunitat
no?
normal, no? I fer-nos càrrec un dels altres de les necessitats que sorgeixen a partir de la vida, és a dir, no volem ser un edifici on no es conegui ningú, per això ens diem la veïna, volem ser una comunitat en la que si una persona, com deia l'altre dia la Sofia, no? que està feliçment jubilada, conviu amb altres persones que tenen criatures,
sí.
doncs, clar, estan en moments molt diversos de la vida. Ella necessitarà unes coses i aquestes persones amb criatures necessitaran unes altres. No? Doncs entre tots, en aquesta comunitat, volem donar-nos suport.
Però per què ara la gent no es fa un embolic? Quan estan parlant de comunitat, hi ha, diguem, que hi ha una comunitat en tant
de
que
veïns,
de veïns
i
hi ha una convivència i ara veurem si ja teniu idea de com voleu que, o com ho imagineu que seria aquest edifici, perquè molts d'ells proposen espais comunitaris, però hi ha espai privatiu, és a dir,
sí, sí,
no això no és una comuna, no
és una comuna hippie, no és una comuna.
No, expliquem-ho perquè sorgeixen molts dubtes, això no estan parlant de viure tots junts barrejats, no és això, hi haurà pisos privatius, d'ús privatiu,
cadascú té casa seva.
A veure, també hi ha una cosa important,
però sí que la construcció neix d'una idea comuna i compartida.
Bueno, de donar aquesta importància al que és l'espai comunitari. És a dir, perquè ens posem un exemple concret,
sí.
Podríem sintetitzar-ho en menys habitacions pròpies i més patis compartits, no? Per entendre'ns. És a dir, quina necessitat té tenir en un habitatge tu un espai de joc enorme, treballat, que et suposa un cost de tenir un pis molt gran per les teves criatures, si hi ha més criatures en una mateixa edifici i pots tenir un espai comunitari on aquestes criatures poden socialitzar, tenen joguines compartides, és una cosa molt simple, però com això...
Però fàcil d'entendre, sí,
i a nivell de sostenibilitat també altres coses, no? Doncs els espais de per exemple, bugaderia, no? Com es fa en altres països.
Sí.
Per nosaltres és important remarcar també que no és una cosa que ens inventem nosaltres, que això té una trajectòria de dècades a altres llocs, que està funcionant, que hi ha països on el parc públic, com Dinamarca, per exemple, arriba que el 20% del parc públic és aquest model amb variacions adequades al seu territori, i que no estem parlant efectivament d'una comuna dels anys 60.
Aquí està la cosa, anem enrere sempre. Anem a remolc.
Per tant, la proposta passa perquè l'Ajuntament cedeixi uns terrenys, no? Que vosaltres a més ja teniu identificats, no?
Sí,
bueno, és a dir, heu fet una proposta ja de terrenys, diguéssim, no?
Ha sigut al revés.
L'ha fet l'Ajuntament, la proposta. Sí, és a dir, ja hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament, heu explicat la proposta i l'Ajuntament us ha dit, doncs això pot ser a la Granja 2.
Exacte. Vam tenir unes primeres converses amb la regidora d'habitatge.
Sí.
Que coneixia el projecte, de l'habitatge cooperatiu en Sociodús, o sigui que va ser en aquest sentit fàcil començar les converses, i després ja es va passar una fase de parlar amb els tècnics. Els tècnics, a partir de la llei de que els sòls han de tenir un 30% d'habitatge de protecció oficial, doncs s'està fent una reparcel·lació a la Granja 2,
sí.
I ens van dir que aquest seria un possible terreny. Doncs van dir aquest terreny, ens van dir que aquest és un possible terreny a la Granja 2, que hi ha un 30%
però
de ser
sol. Us han dit algun altre més possible terreny?
No, de moment no ens ha dit cap altre possible terreny. O sigui, que
no
sé si hi ha
gaires opcions
de Sitges. Jo crec que de moment només hi ha aquest terreny possible, perquè, clar, o sigui, reparcel·lar un terreny és el que aquí ja porten no sé quants anys ja fent la reparcel·lació i tot plegat. I llavors, en el moment de parlar amb els tècnics, ens diuen que això pot ser en aquest terreny. I després també vam fer una presentació a l'alcaldessa amb tècnics, etc, que aquí la cosa va quedar una mica més...
Encallada.
Més encallada, sí. Potser en aquell dia no ens vam saber explicar la percepció, a vegades, des de l'administració, de que som un grup d'amics que ens hem ajuntat, que estem reclamant un terreny. Jo, per exemple, aquestes tres persones que m'acompanyen aquí fa 6 mesos no les coneixia de res. I llavors, potser ens hem d'acabar d'explicar. Entenem que és un model que no se sent.
Bé, aquí no és tan conegut.
La gent no el té molt present. Llavors, hem de fer una mica de pedagogia del projecte i de convèncer que és molt millor que un grup arrelat al poble et faci una cooperativa d'habitatge en sessió d'ús, que no pas que hi hagi un altre projecte que no sabem quin és. Bueno, sí que serà perquè la vol dir l'alcaldessa a la ràdio, però que creiem que no té un arrelament tan gran com el nostre en el municipi.
I en tot cas són projectes que poden conviure. És a dir,
en tot cas poden conviure, totalment.
És a dir, si pot conviure...
El terreny jo crec que és suficientment gran com perquè nosaltres pugui, no sé, això ho han de dir els tècnics, però que puguin haver-hi dos projectes en el mateix solar.
Que deia, s'han callat, es van callar una mica aquí amb els tècnics, que no sé si aquesta reunió era per avançar cap a algun lloc més, és a dir, més enllà de conèixer, de que us fessin una proposta de terreny. És a dir, que amb aquesta reunió, més enllà de fer l'exposició als tècnics de plegat, la intenció era avançar ja cap a alguna cosa més?
Sí, la idea era avançar una mica més. Aquell dia ens va acompanyar l'Albert, el tècnic de la Dinamo,
sí.
Que ens està fent tot aquest acompanyament.
La Dinamo és aquesta federació que justament és el que fa acompanyament,
sí,
no?
Sí, és una fundació, és considerat un promotor social, o sigui, tenen tota la capacitat per tirar endavant tots els processos de construcció d'un habitatge, com dic, tots és tots,
sí.
Gestionar els permisos, les subvencions, etc. Ens està fent aquest acompanyament i va venir aquell dia a la reunió. El que deia l'Edu, i també l'Eva, són models que ja existeixen sobretot a Europa, també a Sud-amèrica. Crec que aquí falta pedagogia i és una feina que també ens toca fer. Llavors, en aquest sentit, agafem aquesta reunió que vam fer al gener amb l'equip de govern com una primera fase. Crec que hem de fer més, hem de seguir explicant aquest model per trencar molts tabús.
Què és el que costa d'entendre d'aquest model?
Doncs s'ha d'explicar també que la cessió d'ús,
sí,
aquí a Sitges ja està en pràctica. És a dir, quan aquest govern ha decidit fer HPO, va externalitzar la Fundació La Caixa,
sí, sí,
va externalitzar la Fundació Nou Lloc, va externalitzar altres fundacions la gestió d'aquests HPOs. El model de protecció que estem defensant nosaltres és un model proactiu. No som veïns i veïnes que estem esperant que ens toqui la loteria amb un pis i anar a viure en un pis i a veure com un ens extern ho gestiona i a veure si ho fan bé o no ho fan bé. Nosaltres el que volem és ser part de la solució i estem des del minut 1 en tot el que implica estar aquí. Per tant, podrem dissenyar els espais, podrem dissenyar la gestió, ens encarregarem dels problemes de convivència que ja podem imaginar que apareixeran com a qualsevol altre lloc.
Sí, sí.
I som un model reconeixible de veïns i veïnes que és molt diferent de dir que som una colla d'amics. Som part d'aquestes 32.000 persones que deies que vivim aquí a la vila, no? I aquest, que és una cosa que s'ha d'anar explicant. Llavors, aquella reunió amb l'Ajuntament van sortir moltes preguntes i bueno, estem amb aquestes.
Digues, Eva, digues.
Jo crec que, en realitat, el que passa també és que a nivell tècnic cal, a part d'explicar quin és el model, com estem fent ara a nivell d'imaginari, no? Del
sí,
que podem imaginar més enllà del que és una compra, un lloguer, habitatge privat, habitatge cooperatiu, saps? Crec que també cal una feina que és que des de dintre dels cossos tècnics dels ajuntaments, no només de l'Ajuntament de Sitges, sinó de tot arreu,
sí,
sàpiguen com implementar aquests models, no? Perquè això té una concreció que depèn de les lleis, de les normatives, dels processos, que sovint són pensats per aquest imaginari que tenim previ i que han d'entendre com encaixar-ho això, no? I per això tenim aquest acompanyament de la Dinamo, perquè per nosaltres també és difícil
entendre
tot aquest...
Perquè ja ho ha fet, aquest... en molts altres municipis,
sí, ara mateix, per exemple, la Dinamo, tot i que hi ha altres promotores
sí,
socials
sí,
que potser la gent coneix, com Sostre Cívic i altres, la Dinamo fa 3 anys tenien 900, gairebé 1.000 habitatges en cessió d'ús només a Catalunya. A la resta de l'Estat també hi ha altres cooperatives que incentiven això i tenen les eines per treballar amb els ajuntaments i explicar-los com implementar aquest model. També, per exemple, ara mateix a Vilanova tenim una altra cooperativa en cessió d'ús, es diuen l'Espigall, i ells ja estan en una fase més avançada que nosaltres, estan en la fase de començar la construcció.
Sí, de fet, en aquesta reunió amb l'Ajuntament van adquirir el compromís d'interessar-se pel projecte de Vilanova,
sí,
que són veïns.
Per veure com s'ha implementat
exacte,
allà, perquè allà l'Ajuntament sí també ha apostat per aquest model i estan treballant per bueno, ja li estan donant forma, no? Ja, allà els hi van fer una sessió directa, si no m'equivoco,
sí,
del terreny, perquè hi ha diverses vies per adjudicar aquest sòl públic. Allà van fer sessió directa i ells estan, ja han reunit el nombre de famílies, crec, necessari per poder-ho tirar endavant, o estan...
Estan esperant més famílies.
Vale.
Estan rebent
per tant,
candidatures.
No es convertiran en cap cas en propietaris, no és Ajuntament, regala'ns un terreny que nosaltres farem la nostra casa com vulguem nosaltres i després serem els propietaris en tot cas no sereu mai vosaltres, sempre serà la cooperativa, no? Entenc
l'edifici. I el terreny sempre és municipal.
I el terreny sempre és municipal. I a canvi, diguem que els cooperativistes el que feu és, entenc que posar un capital inicial, no?, per aquesta construcció, m'imagino,
sí,
no?
Sí.
I després una quota que ve, perquè ens fem una idea, és com un lloguer fixe, no?
Sí.
Mentre vius allà. En el moment que marxes, entenc que recuperes diners.
Recuperes inversió, exacte.
I si hi ha un altre soci, entenc que hi pot accedir, no?
Exacte.
Sí. I afegir que ara per ara les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús és l'únic model que et garanteix la protecció de sòl públic a 70-90 anys, que és el temps de la cessió. Tots els altres models que estan fins ara, i hem vist molts exemples, hi ha una lletra petita...
Bé, ara amb la Caixa no estem patint els exemples,
i al cap
no?
de 20 anys, 25 anys, canvia una lletra i això de sobte es privatitza. I perds aquests terrenys...
Això és el que hem d'aconseguir que no passi.
I passa al mercat lliure. De la manera que estàs fent...
És a dir, aquests pisos mai entren en el circuit de l'especulació immobiliària, eh?
Mai, perquè sempre és sòl públic. És a dir, la diferència, la gran diferència és per la gent en general, formin o no formin part d'aquesta cooperativa, per qualsevol ciutadà, qualsevol sitgetà, la gran diferència és que sempre serà propietari del terreny. Tots ho serem, perquè mai deixarà de ser un sòl públic. En canvi, amb les promocions privades, això es ven... I al cap d'uns anys entra al mercat lliure s'especula amb terreny que s'ha subvencionat de manera pública.
Ho estem vivint ara amb els pisos de la Caixa, que per sort ara va comprar l'Incasol i deixaran d'entrar, de quedar-se en aquest mercat especulatiu, no? Però ho hem viscut claríssimament.
De comprar un terreny que ja era nostre.
Efectivament. Clar, l'altre afegit aquí, entenc, és que no se'ls pot fer mai fora, no, Sofia? És a dir, mentre tu estàs pagant la teva quota mensual, aquí no pot venir ningú i dir-te ara t'apujo el preu 300 euros i, o te'n vas perquè em vull quedar jo amb el pis. Això no pot passar.
No pot passar, en principi no pot passar. Tenim una quota, la paguem. Aquesta quota cobreix el que seria els gastos de construcció, sí, els gastos de comunitat, sí, la hipoteca, tot. O sigui, tu és lloguer i formes part, i com tot, d'alguna manera, tot la convivència, es parla, es fan comunitat, clar, es fan assemblees, llavors és una mica de decisió compartida per tots.
Clar, digues, David.
El que volia puntualitzar és que, a part que ha explicat la Sofia, també hi ha una part de fons de contingència, si passen coses. Com dèiem, la convivència ens encarreguem des de dintre, és a dir, si hi ha una família, es queda a l'atur, hi ha un problema, no poden pagar durant uns mesos, la cooperativa ja treballa per tenir aquests fons d'ajuda,
sí,
i no com passa al mercat privat, que és ja, doncs, se'l desnona, no, aquí no treballem així. I, a més, que és una cosa que va apuntar la Dinamo a la presentació, treballes amb les llums llargues. Ets conscient que aquesta sessió de sòl públic és a 70 anys?
Sí.
Que en una vida, o sigui, a nosaltres ens veu molt lluny, però aquí, com deia l'Eva, hi ha famílies que tindran criatures, etc. Sí. Tu ja estàs fent un estalvi de la cooperativa i ja estàs prospectant altres terrenys per poder replicar aquesta inversió, i que aquesta cooperativa d'aquí 70 anys, encara que ja no estiguem les persones que estem en aquesta taula, les que estiguin darrere, que seguiran fent part, puguin tenir un altre espai si l'Ajuntament de Sitges decideix recuperar aquest, no? És a dir, treballes a futur, és el que dèiem, treballes de la mà de l'administració, vols ser una solució, no vens aquí a fer un negoci immobiliari.
No la solució, però sí una alternativa, no? Entenc que això no ha de solucionar l'emergència habitacional, no ho solucionarà això, però sí ser una alternativa més, no?, en aquest gran mercat. Clar, ara aquí, el que probablement molta gent es pregunti, i no sé si és aquí és on rau la gran dificultat, és a dir, en construir aquest grup de veïns, és a dir, perquè clar, perquè aquí hi hagi una entesa, ara ho deia, diu, aquí fa 6 mesos que els conec, Edu, clar, si després t'has d'imaginar vivint en un edifici, tots sabem el que és viure en comunitat, el tenir veïns, etcètera, etcètera, no? Clar, no sé si la clau passa per això, no? Per quan construeixes aquest grup de veïns, que d'alguna manera quedi clau que hi hagin uns fonaments compartits realment amb tots. I com es gestiona això? Com es construeix això?
Qualsevol grup de gent, o sigui, en principi en el cas de les cooperatives, doncs es fan uns estatuts que tothom hi aporta la seva punt de vista, i llavors es pacten una sèrie de punts, no? de model de convivència, etc. I aquí és on t'has d'estar d'acord. Si tu...
I quanta gent pot arribar a entrar? És a dir, no sé si és finit això, o si és, té límit. És a dir, tothom que vulgui ara pot entrar...
En el nostre cas, clar, parlant del terreny, sí, del que estem parlant, sí, i de les possibilitats d'habitatge, sí, que s'hi poden construir, necessitem al voltant de 48, d'unes 50 unitats familiars, per dir-li, amb aquesta terminologia, sí, no? Unitats familiars, unitats
vivendes,
de convivència,
no?
O... habitatges, sí, sí, individuals.
Sí.
Llavors, que seran de diferents mides en funció de com siguin aquests nuclis, no? Però aquest és més o menys...
És a dir, això també, la construcció també s'adapta en funció de les necessitats de cada una de les unitats o de les persones que en formen part, eh?
Sí.
No tots els pisos seran igual...
Això
no,
ja està molt estudiat per la Dinamo, o sigui, sí, tenen claríssim com han de ser els pisos d'una cooperativa...
És a dir, el pis per una dona jubilada, per exemple, poso el cas de la Sofia, clar, que bastant... igual viu sola... Entenc que igual no ha de ser idèntic que el d'una família amb tres criatures.
Està molt estudiat el model. Exactament. La Dinamo té claríssim aquest aspecte també per treballar amb una cooperativa d'arquitectes, la Col, ens diuen, no?
Sí.
Vull dir que està molt estudiat i són, em sembla que hi ha com tres tipologies.
Tres mides, és com si fossin les talles.
SML, no?
Sí. I això vull dir que no ens inventem nosaltres, això ja tota una feina feta de molts anys, en aquest cas la Dinamo porta 10 anys a Catalunya fent aquest tipus de projectes, vull dir que no ens estem inventant res, no estem especulant a veure com podria ser, a veure si ens equivoquem. No ens equivocarem perquè hi ha tota una sèrie de suport darrere, amb molta trajectòria.
I que ja ho han fet, que ho han fet amb altres administracions, per tant entenc que coneixen els termes legals i les maneres legals i jurídiques com perquè això tiri endavant d'una manera correcta, no? I adequada i beneficiosa. Clar, quanta gent sou ara, la veïna?
Ara som 11.
11
unitats familiars.
Unes 15 persones? 15, 16?
Sí, 15. No ho sé, exactament.
Sí, sí, una zona. Una mica més, però unitats familiars...
Hauríeu d'arribar, entenc que heu de ser 50, si no això no pot tirar endavant, o és a dir, és com un mínim, és un mínim i un màxim? És un...
Bueno, això és com una bola de neu, que és com el que els està passant a l'Espigall, és a dir, al principi sempre costa.
Clar, clar.
Des del moment que l'Ajuntament doncs fa l'aposta, diu, vale, doncs això serà per sí? la cooperativa La Veïna,
sí?
Que és el que totes volem, això ja agafa una altra volada, ja surt més en mitjans, la gent s'acaba enterant més, et donen més credibilitat i això va creixent molt ràpid. Però sí, has d'arribar, doncs si sí, aquest solar de la granja són 50 pisos, has d'arribar a les 50 famílies. Uh-huh. I m'avanço potser la pregunta sí? perquè ha sortit moltes vegades. I si sou 58 famílies, què passa amb aquestes 8 famílies? Uh-huh. Doncs passa, primer, ho decideixen els estatuts de la COPE, tot es decideix, està marcat allà sí? abans, però després com passa a qualsevol altre lloc, hi ha una llista d'espera, és obvi, perquè tota la nostra vida té unes capacitats i un espai. Si superem, doncs t'has d'esperar a tenir plaça. Quan això passa quan vas a un restaurant, quan vas a un altre lloc.
I no? que hi ha gent que entrava primer a viure amb un model cooperatiu com aquest i en determinat moment decideix marxar perquè igual decideix canviar, correcte, comprar-se un pis o, jo que sé, o canviar de municipi, és a dir, que això sí, passa, eh?
Perquè ens fem una idea, altres projectes que ja sí. estan funcionant tenen llistes d'espera perquè no hi ha vacants. Clar. És a dir, són models que la gent hi vol viure. Primer, perquè hi ha una necessitat d'habitatge
per descomptat,
extrema,
sí.
i després perquè és un model que té molts beneficis demostrats de molts tipus.
I entenc que econòmicament és més assequible, perquè aquest capital inicial, clar, entenc que heu de portar un capital inicial que no seran 100 euros.
No.
Està marcat això? Ja està estipulat? O això depèn també de la construcció?
Això ve de part, el preu de metre quadrat estem a zona tensionada, sí? evidentment. Després, pel model de construcció, d'acord. òbviament aquí estem aspirant a tenir un edifici que sigui sostenible, sí. les noves garanties ecològiques, etc, uh-huh. etc. Tot això depèn dels materials que utilitzis, tot això va encarint. Després les línies d'accés a crèdit, s'han acabat els fons Next Generation,
sí.
que van facilitar sí. molt. Ara s'obre una via, va dir la Generalitat, a través de l'Institut Català de Crèdit, uh-huh. per accedir. Quan més fons de finançament, etc, més et pot baixar la quota, però si vols dades concretes, només podem parlar del model de l'Espigall,
per exemple, vinga.
Que és el model de Vilanova, sí. que estan al voltant d'uns 35.000 euros la quota d'accés. Evidentment no és el mateix si ets una, si ets cinc, vull dir, però ve per aquí, i tenen una mitjana d'uns 700 euros també de tipologia de pis de mensualitat. Estem al voltant d'això a Vilanova.
Perquè ens fem una idea, eh? Clar, és que si això ho compares, què pagaries a lloguer? Pagar 700 euros de lloguer a Sitges és gairebé impossible.
Per sempre. O sigui,
per sempre,
dir,
o sigui,
que
exacte.
Tu, planteja
sempre,
que tu fes 25 eh? Anys,
sí, sí.
pagaràs 700
però és
euros.
És que és impossible ara, ja no m'ho puc imaginar d'aquí 10 anys. 35.000 euros seria l'entrada d'un pis molt petit, molt petit, molt petit.
Molt petit, que, eh?
Molt petitíssim.
Molt petit i potser Sitges no, eh?
I que implicaria una hipoteca de... 40 anys segurament, que aquí no la porta, és a dir, no la porta arrossegada.
Aquí hem parlat del cost econòmic,
sí.
que és el que li interessa sí. gairebé a tothom, però tenim en compte que hi ha el cost personal, vull dir, nosaltres estem en aquest model perquè ens creiem aquest model, hi ha reunions, hi ha molta feina, has de decidir tot, li has de posar moltes hores.
No pots faltar a les reunions de veïns.
Exacte.
No, és que no són reunions de veïns.
Bé,
perquè clar, al final...
Perquè ens fem una idea, és a dir, treballeu d'aquesta manera, entenc que assembleària, no? És a dir, sí. tot es decideix en base també a uns estatuts que exacte. Marquen d'alguna manera manera les directrius i a partir d'aquí entenc que es prenen decisions també en funció de la vida, no? i del dia a dia i de les coses que puguin passar, però això no és un grup d'amics que es reuneixen i ara volen fer-se un pis, no es tracta d'això, és un model alternatiu que funciona a altres territoris, com per exemple l'explicava en el cas de l'Espigall a Vilanova, que en Sitges no n'hi ha cap, seria no. el primer, i que doncs ara s'ha posat aquesta primera llavor, entenc que confiats que això pugui tirar endavant.
Sí, 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 completament sí, confiats, sí, que això pugui tirar endavant.
Tenim ganes.
Començarem
conscients que som un grup inicial, és a dir, els processos al principi sempre costen i fan falta un grup de gent que per dir-ho d'una manera col·loquial, es tiri del carro, no? I llavors, després, quan la cosa comença a prendre forma i comença a tenir cara i ulls, llavors la gent li veu totes les bondats i s'assuma,
sí,
no?
Clar.
Nosaltres volem que la gent comenci ja a sumar-se.
Què ha de fer la gent si ara ha escoltat i li interessa i diu, ostres, a mi això m'interessa, m'agradaria, què ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
La Veïna COP a Instagram, si poses La Veïna Sitges també surt,
sí?
i allà hi ha el mail
com
on
contacta.
Poden escriure directament per Instagram i llavors ja els hi contestem amb els requisits... Sí. formularis,
per entrar a formar part, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí començar a participar en totes aquestes reunions, assemblees, decisions, etcètera. Teniu...
El mail és laveïnacop gmail.com.
D'acord. Teniu alguna agenda d'alguna reunió propera amb Ajuntament?
Ah, no, amb Ajuntament.
Aquesta encara no.
No.
Aquesta encara, aquesta no, tenim la nostra assemblea.
Ah, la vostra assemblea.
Que esperem que vinguin ja unes quantes persones que van venir a la presentació de la setmana passada, que i que hi hagi algú ja que s'incorpori el dia 22, divendres.
Sí, l'assemblea nostra interna és el dia 22 i el dia 30 anem a Vilafranca a una mostra de la vegueria Garraf Penedès de models d'habitatge així en cessió d'ús, que es fa ja al mercat, on ens han convidat a explicar el model i conèixer altres models, perquè com dèiem, això existeix.
Us anirem seguint i a mesura que aneu fent passes, escolta, ja vindreu aquí a explicar-nos a veure com avança, tant de bo avanci a bon terme i acabi sent una realitat futura, perquè això ja sabem que no és d'un dia per l'altre, però vaja, que tampoc cal que s'allargui gaire amb el temps. Gràcies, Eva, David, gràcies. Edu, Sofia, moltes gràcies per la visita.
Gràcies. Merci.
A vosaltres.